Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Són les 8, molt bon dia Catalunya, molt bon dia Andorra, d'aquest dilluns 3 de desembre, ja desembre del 2018, dia de Sant Francesc Xavier, dia internacional també dels discapacitats. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Potser que d'una vegada la política andalusa es pregunti què ha fet malament aquesta campanya. A quin cost surt el rèdit de parlar de Catalunya a 1.000 quilòmetres de distància? Potser que la política espanyola es comenci a plantejar què està fent malament a l'hora de pujar el to, afavorir la bronca, banalitzar la serietat de tot plegat en definitiva. Potser que d'una vegada tothom, i quan dic tothom, es faci un replantejament de tot i es pregunti com és que l'extrema dreta irromp amb 12 diputats a un Parlament i no culpi el que voten els catalans. Per cert, que és extrema dreta no ho dic jo. Les meves felicitacions càlides als nostres amics de Vox, que aquesta nit a Espanya fan una puntuació molt important per un moviment jove i dinàmic, Marine Le Pen, líder del Front Nacional francès. I encara un altre per cert. El candidat de Vox és Francisco Serrano. Per si s'ho pregunten, sí, de professió, jutge.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8 i un minut, avui el primer pensament del dia ens el porta l'economista i activista social Arcadi Oliveres.
Quan les llibertats són reprimides, quan la democràcia és burlada, quan l'estat de dret desapareix, quan la raó de la força substitueix la força de la raó, quan els governants legítims són empresonats, quan la divisió de poders resulta imaginària, quan les forces policials, en lloc de protegir, fereixen a les persones, quan l'autoritarisme s'imposa sobre la reflexió racional, quan la voluntat de diàleg és inexistent, quan el govern de l'Estat, lluny de pensar en el bé comú, serveix sobretot els interessos de les grans companyies i el dels especuladors, potser cal aturar-se i pensar que estem moralment obligats a començar a iniciar accions de no cooperació i de desobediència civil respecte d'aquell govern. Accions de no cooperació i de desobediència civil formulades, això sí, amb les més escrupuloses formes de la no violència i sempre amb els braços oberts a tots aquells que des de dins i des de fora de l'Estat creuen en la dignitat de les persones i en la bona entesa entre els ciutadans dels seus diferents pobles. Fent-ho així, d'aquí a un temps, potser ens donarem compte que tots hi hem guanyat.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
I aquest dilluns, quan passen 3 minuts de les 8, en A Primera Hora tractem el tema del G20 reunit aquest cap de setmana a Buenos Aires, Argentina, on s'han tractat, entre d'altres assumptes, la greu crisi entre Rússia i Ucraïna. Ens en parlarà d'aquesta reunió el politòleg Guillem Porcells, un dia en el que, a més, segueixen sent notícia els resultats, no podia ser d'altra manera, de les eleccions andaluses. També en parlarem amb el politòleg de tot plegat. També un cap de setmana el que s'ha anunciat una vaga de fam de Jordi Sánchez i Jordi Turull des de la presó de Lledoners per denunciar el que consideren una justícia polititzada. En parlarem d'això amb Lluís Busquets, amic i biògraf de Lluís Maria Xirinacs, amb qui s'ha comparat aquesta vaga de fam. Un dia en el que, com sempre, ens visitarà a 8:45 a Eulogi Broto per analitzar l'actualitat en clau jurídica i tot plegat, com sempre, amb l'actualitat més destacada, bona música i que no falti mai l'equip humà que fa possible aquest programa. Antoni Huguet a les tecles del so, en David García a la producció, Aran Soler a la redacció i Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical. I, per cert, a partir de les 9 arriba el Think Tank. Comencem. Aran Soler, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Vinga, va, com dèiem, repassem l'actualitat més destacada i és que hi ha hagut un gir històric a Andalusia. Vox i Rom amb 12 escons i la dreta suma majoria absoluta.
De retrèmol a la política andalusa i de retruc també a l'espanyol. El PSOE de Susana Díez va guanyar les eleccions, però amb 33 escons, 14 menys que en les darreres eleccions. El partit de Susana Díez podria perdre la presidència de la Junta a favor d'un tripartit de dretes. I és que a la dreta suma per governar Andalusia, gràcies en bona part a la forta irrupció de la formació ultradretana Vox, que obté 12 escons.
A més, cimera de les forces independentistes a Bèlgica amb Carles Puigdemont.
Les forces independentistes catalanes han fet una cimera a Bèlgica ahir amb Carles Puigdemont. Va ser ahir, diumenge. No va transcendir el contingut de la trobada, però l'inici de la vaga de fam de Jordi Sánchez i Jordi Turull va estar un dels temes destacats sobre la taula d'aquesta reunió a Waterloo.
Centenars de persones donen suport al voltant de Lledoners als presos en vaga de fam.
Es van concentrar i diumenge al vespre davant de la presó de Lledoners al Bages per donar suport a Jordi Sánchez i Jordi Turull, que ahir van començar una vaga de fam indefinida. Amb el lema Els nostres drets en joc, envoltem Lledoners de dignitat, els concentrats van fer una marxa encerclant la presó amb torxes, llanternes i llums dels mòbils i van cridar proclames de llibertat i independència quan s'havien acostat a les portes, quan es van acostar a les portes del centre penitenciari.
I els 11 migrants rescatats per un pesquer valencià ja han arribat a Malta.
Open Arms acusa l'executiu de Pedro Sánchez de prendre la decisió tard, malament i sense escrúpols. El pesquer valencià Nuestra Madre Loreto va estar bloquejat davant les costes de Líbia amb 11 immigrants a bord i aquests 11 immigrants a bord ja són a Malta. Finalment, el govern espanyol va acabar fent gestions a Malta perquè hi desembarquessin.
Notícia de religió, 75è aniversari de l'agrupació de pessebristes de Terrassa.
Ahir diumenge van celebrar-se els actes centrals del 75è aniversari de l'agrupació de pessebristes de Terrassa, entitat vinculada a la parròquia de Sant Esperit de Terrassa, que va néixer l'any 1943. El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, va presidir amb aquest motiu la missa de les 12 a la catedral i la benedicció dels pessebres en el soterrani de l'atri del temple. Va estar acompanyat per Fidel Catalán, rector de la parròquia, per Ferran Fonte, president de l'agrupació, per Amadeu Aguado, tinent d'alcalde de l'Ajuntament, i pels presidents de la Federació Catalana i la Federació Espanyola de Pessebristes.
I en esports, què va fer ahir el Barça, que va jugar contra el Villarreal?
El Barça va guanyar per 2-0 amb gols de Piqué i Alanyà a la segona part. Recordem que el Girona va empatar amb l'Atlètic de Madrid a 1 i l'Espanyol perdia dissabte al vespre a Getafe per 3-0.
Repassem portades a aquesta hora. Si sortim de casa i anem cap al quiosc, què hi trobarem avui, Aran?
Doncs pràcticament, Joan, copsen l'atenció les eleccions d'Andalusia. La Vanguardia toma Andalusia. Aquesta és la portada del diari La Vanguardia. L'Ara.cat, el PSOE s'ensorra i la dreta suma gràcies a Vox. Al Punt avui, la irrupció de Vox du la dreta al canvi a Andalusia. Pel que fa als diaris estatals, al País, el PSOE se hunde en Andalusia i la ultradereta irrumpe en Espanya. El Periódico de Catalunya, que no ens el deixem, el terratrèmol Vox sacseja Andalusia. I pel que fa a l'ABC, Andalusia se cansa del PSOE i La Razón també publica avui Cambio Histórico, també una foto de Susana Díez, fins ara presidenta de la Junta d'Andalusia.
Doncs sí, déu-n'hi-do el canvi històric. Vinga, va, obrim àrea de serveis. Ens preguntem tot just ara quin ha de ser l'estat del temps en les properes hores i dies. Jordi Miralles, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem una setmana que vindrà marcada per l'anticicló i això significa temps estable i assolellat, però a les comarques de l'interior, boires que cada dia seran una mica més persistents. Mentre que bona part de Catalunya s'ha d'imposar el sol i pujar les temperatures diurnes, allà on la boira sigui persistent, aquí el cel ni el veurem i, a més, farà cada dia una mica més de fred. De fet, les boires que estan presents aquest matí a les comarques de l'interior s'aniran aixecant en el pas de les hores, però cap al Pla de Lleida alguna pot ser una miqueta més persistent. Per tant, aquí les temperatures quedarien un pèl més baixes. En canvi, la resta, com que lluirà el sol, les màximes pujaran. Valors avui, en general, entre els 15 i els 20 graus, unes temperatures que han d'anar pujant de cara als propers dies. De la mateixa manera, aquest anticicló també farà que els matins sigui cada cop una mica més freds, tot i que aquesta passada nit i matinada molt de fred no ha fet en general, tot i que l'interior sí que ha refrescat bastant. Per tant, doncs, els propers dies, dimarts, dimecres, dijous, divendres, un temps molt tranquil arreu del país. Aquesta tarda, amb alguns núvols que seran més abundants cap a l'àrea del Pirineu, no descartem en el seu vessant nord que pugui arribar a caure algun ruixat, però vaja, en general, temps estable, assolellat i amb boires de cara als propers dies.
Molta gent que va cap a la feina a aquesta hora. Quina és la situació del trànsit? Des del RAC ens ho explica Bernat Martínez. Molt bon dia.
Bon dia. Primeres complicacions a les carreteres aquest matí de dilluns, amb problemes a l'AP7 per creuar la frontera degut a les manifestacions a França, que mantenen tallats els accessos de la duana, la Jonquera Sud i Figueres Nord. Els vehicles són desviats a hores d'ara cap a la Nacional 2, on hi ha les primeres cues. A la 2 hi ha cues de manera intermitent des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà, amb 8 quilòmetres de llargada a l'últim tram, i retencions habituals a la C58 des de Sant Quirze fins a Bellaterra, també des del Nus fins a Ripollet, a la P7 entre Sant Cugat i el Papiol, i problemes per accedir a Barcelona des de la C31 i la C32, també cues als túnels i especialment congestió a la B23. I pel que fa a les rondes, retencions a la ronda a dalt des del Nus fins a Sant Joan de Déu, també per entrar des de Cornellà, i aturades a la ronda litoral per enllaçar amb el Nus des de Sant Adrià fins a Drassanes i entre la zona franca i el port. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
I finalment, saber com està el transport públic del país des de Transmet ens ho explica Rosa Avis. Molt bon dia.
Bon dia. Primer de tot, informar els usuaris de ferrocarrils de la Generalitat que per treballs de millora de la infraestructura i fins al 9 de desembre, els dies feiners, està interromput el servei ferroviari entre l'Hospitalet i Cornellà durant les hores punta, els dies feiners fora de les hores punta del matí i els dies festius. El tall és entre l'Hospitalet i Sant Boi. Hi ha servei substitutori en autobús en els trams afectats. Recordeu, d'altra banda, que la R4 de Rodalies de Catalunya circula per via única entre Terrassa i Manresa, amb un tren per hora i sentit. Els dies feiners es reforça el servei en hora punta en transbordaments per carretera des de Manresa per enllaçar amb el tren a Terrassa. També hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal a la línia R8 de Rodalies durant els treballs de millora. La resta de transport públic circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els diferents operadors. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
I arriba l'hora del comentari d'actualitat. Com dèiem, aquest dilluns, a Primera Hora, volem tractar el tema del G20 reunit aquest passat cap de setmana a Buenos Aires, Argentina, on s'han tractat, d'entre d'altres assumptes, la greu crisi entre Rússia i Ucraïna. Ens han parlat d'aquesta reunió el politòleg Guillem Porcells. Abans de saludar-lo, dir també que en parlarem d'ell, com no podia ser d'altra manera, en parlarem amb ell de les eleccions que han passat a Andalusia. Senyor Porcells, molt bon dia i gràcies per atendre'ns a aquesta hora.
Hola, molt bon dia.
Aviam, anem a parts. Primer de tot, la reunió del G20 a Buenos Aires, de què ha servit aquesta reunió i per què s'havia de fer?
Ha sigut una reunió molt important en el sentit de que s'han consensuat molts punts en l'esfera social. Uh-huh. S'han tancat acords en el camp del treball, vetllant per les condicions laborals. S'han tancat acords en polítiques de gènere per incloure la dona al món laboral a tots els països del G20. També ha passat una trista notícia, i és que Trump s'ha desmarcat definitivament dels acords de París, és a dir, està treballant... És l'únic, de fet, és l'únic que vol retirar-se de les convencions del canvi climàtic. En si mateix també ha servit perquè països com Xina, Rússia, aconseguissin tancar acords amb altres països que d'una altra forma no hagués sigut possible per les tensions diplomàtiques. I també ha servit per tancar acords en l'esfera, per dir-ho així, més pragmàtica de les relacions internacionals. Esferes com el comerç, la indústria i altres punts estratègics dels països també s'han tancat amb aconseguir acords, consensos. Destacar també el paper de la tecnologia com un punt d'arribar a coses entre els països, per tant, de compartir-la pel camí de la pau. Uh-huh. Per tant, ha sigut una reunió molt profitosa.
Per tant, era una reunió del G20 no només esperada, sinó necessària, en la que s'hi han arribat, com deia, a molts acords.
Completament. Tret de la discrepància de Trump respecte a l'apartat del canvi climàtic, la resta de països han signat acords per treballar plegats. Mm-hmm.
També ho dèiem, que una de les crisis més candents i que es posaven sobre la taula era aquest tema del conflicte i la crisi entre Rússia i Ucraïna. Com ha acabat tot plegat?
En el cas, per el que s'ha anat pogut veient en aquests dies, tot i començar amb una escalada o una prèvia guerra, per dir-ho així, mm-hmm. amb l'activitat de la llei marxa a Ucrània, el bloqueig de ciutadans russos dins el país i tot, s'han destensat les relacions entre tots els països. Sí que és cert que per part d'Ucrània s'ha apretat molt, per part de Rússia s'ha tret ferro l'assumpte, obrint de nou els estrets, dient que no hi ha cap mena de voluntat d'escalar amb el conflicte, i sobretot demostrar a Europa que Rússia segueix estant allà, que vol ajudar i vol caminar pel camí de la pau.
Mm-hmm. I ara sí, parlem de les eleccions andaluses que ens han deixat a tots, o almenys a Servidor, qui parla, amb molt sorpresos. A què hem d'atribuir, per exemple, que hi rompi Vox amb tanta força un Parlament espanyol?
És un factor que està passant a altres punts d'Europa, també, com ha sigut França, i és cert que Vox, per exemple, comparteix molts punts en comú amb el Front Nacional francès. Tot i el seu discurs anti-immigració, el seu discurs, per dir així, nacionalista, en altres coses, també s'ha vist que és en gran part ha crescut per la davallada de la socialdemocràcia. Uh-huh. És a dir, la caiguda de Susana Díaz i la caiguda del Partit Socialista Andalús en gran part és el que ha alimentat a Vox, igual que s'ha alimentat el Front Nacional del Partit Socialista o el Partit Alternativa per Alemanya amb gran part de l'antic votant del PSD.
I ha arribat l'hora també de preguntar-nos quins són els possibles pactes que hi poden haver a Andalusia.
En el cas dels possibles pactes, tot i que ahir tothom garantia un canvi a Andalusia, un possible canvi de govern i tot, és possible que veiem exactament els mateixos actors, uh-huh. És a dir, una Susana Díaz, uns Ciutadans, i per què no una abstenció de Podemos, per tant, de garantir un govern. Ahir, per exemple, va haver una sorpresa que em va sorprendre, sincerament, i és la candidatura de Juan Marín, el candidat de Ciutadans, uh-huh. a presentar-se a la presidència d'Andalusia. És a dir, tot i que tothom el veia com un partit crossa, o bé pel PP o bé pel PSOE, sí que és cert que si es presenta la candidatura no es descartaria, com apuntaven algunes fonts i alguns correpassillos que d'aixòs, uh-huh. a que es posés la que governi Ciutadans, amb el suport del PSOE i l'abstenció d'Ahora Podemos, perquè seria l'acord que menys perjudicaria a tothom, perquè de cara a un possible pacte o eleccions generals, un pacte entre PP, Ciutadans i Vox seria el pacte de perdedores que tant Rivera com Casado han demonitzat tant del PSOE. Mm-hmm.
Déu-n'hi-do. Per tant, entenc que a Ciutadans no li interessaria pactar, de moment, com es deia ahir amb el Partit Popular, per una previsió d'eleccions generals. Seria això?
Sí, en el cas de les eleccions generals, si es decidissin avançar o bé es fessin el Superdomingo, com diuen alguns, Ciutadans, en tot cas, sempre ha dit que vol que governi la força més votada, vol estar en la força més votada, i en el cas d'Andalusia ho ha de respectar-ho. Uh-huh. Sí que és cert que el PSOE surt molt debilitat, sí que és cert que la imatge de Susana Díaz està completament pels terres, perquè ha perdut un feu històric, perquè les dretes sumen més que les esquerres per primer cop en 40 anys, i per tant cal veure també la perspectiva que pot haver-hi o els interessos que poden haver-hi de cara a Moncloa. Un pacte amb Vox i amb PP per part de Ciutadans és possible que li resti molts punts de cara a generals.
Doncs seguirem segur parlant-ne de tot plegat en més comentaris d'actualitat com aquest. Senyor Guillem Porçals, com sempre, un plaer.
A vostès.
Fins la propera.
Adéu, bon dia.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
I també per començar el dia, quan passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí, bona música que ens porta aquesta hora, Billy Joel.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Alguna altra vegada ja us n'he parlat, però avui farem una mica de comparativa per veure més clars els perjudicis que es poden ocasionar si és que decidim llançar les tovalloletes humides a través de la tassa del vàter.
L'aigua i tu.
Perquè ho tingueu clar, sabeu quan triga a desintegrar-se el paper higiènic normal un cop es llença la tassa del vàter? Doncs gairebé a l'instant i en un 95%. Sabeu què passa quan fem el mateix amb una tovalloleta humida? Doncs que només es desintegren en un 35% i al cap de més de 2 dies. No és perquè sí que aquestes tovalloletes estan gairebé qualificades com a monstres de les canonades. Els problemes que generen i, sobretot, les despeses que se'n deriven són enormes. L'Associació Europea d'Empreses d'Abastament i Sanejament estima que tot plegat genera una despesa d'entre 500 i 1.000 milions d'euros l'any a tota Europa. I és que actualment són tones i tones d'aquestes tovalloletes les que van tassa avall. I són una de les principals causes d'obstruccions a les xarxes de clavegram. Així que ja ho sabeu, que no és cap broma, el paper higiènic a la tassa i les tovalloletes humides a les escombraries.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Les nits de diumenge a Ràdio Estel també tenen jazz. És que quan una cosa és bona, som pesats. Acaba la setmana amb una bona dosi de jazz a les 10 del vespre a Jazznàtics. Els temes, els autors i els intèrprets que segur coneixes o hauries de conèixer. Jazznàtics, els diumenges a les 10 del vespre a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
El diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda vine al concert de Nadal de la Basílica del Pi. Ràdio Estel et proposa una vetllada única a càrrec dels cors del Conservatori i l'Orfeó Badaloní i l'Orquestra Baetulo interpretant Mass of the Children, de John Rutter, una obra que segueix el text de la missa tradicional llatina i grega amb diversos poemes anglesos. Entrades a 10 euros. El 16 de desembre, Mass of the Children, de John Rutter, a la Basílica del Pi de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Vinga, doncs, 25 minuts que passen de les 8 del matí, sapiguem a aquesta hora qui li hem de felicitar el dia, com sempre ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, en Joan Pallarès.
Celebrem Sant Francesc Xavier, prevere navarrès, nascut el 1506, qui s'uní a Sant Ignasi de Loyola els naixents jesuïtes. Marxant el 1541 cap a la Índia i al Japó a evangelitzar. Per això és patró i exemple de missioners. Tot i el propòsit d'arribar a predicar a la Xina, no ho va assolir. Sant Francesc Xavier va morir el 1552 a l'illa de Can Can, front de les costes xineses. Afegim avui la diada de Sant Sofonies, profeta bíblic, autor del llibre de Sofonies de l'Antic Testament, i també la diada del Sant de Sant Cassià, màrtir, Santa Margina màrtir, i Sant Galgà de Siena, del segle XII.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Tres minuts i arribarem a 8:45 del matí. Ara en Soler, molt bon dia de nou.
Bon dia, Joan.
Obrim plena d'agenda i és que hi ha pessebres al cor de Barcelona. Descobreix un recorregut per alguns dels pessebres més populars de la ciutat.
Sí, és que aquest mes de desembre moltes llars conserven la tradició d'instal·lar un pessebre a casa seva. Més enllà de l'àmbit domèstic, us proposem recórrer al centre de Barcelona amb l'objectiu de visitar els pessebres instal·lats en quatre punts emblemàtics de la ciutat. El claustre de la Catedral de Barcelona, la parròquia de Mare de Déu de Betlem, el Museu Diocesà i el Museu Marès.
Seguim amb la trobada del cardenal Joan Josep Omella amb capellans joves.
Sí, avui dilluns, dia 3 de desembre, a l'hora d'inici, a 11:45, fins a 6:15 de la tarda d'avui, també dilluns, dia 3 de desembre, la trobada de Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, amb els capellans joves a l'antic seminari menor de la Conreria, Tiana. L'adreça al carrer Cartoixa de Montalegre, número 9, de Tiana, d'aquí de la província de Barcelona.
I pregària de vespres pels missioners a Tarragona.
Amb motiu de la festivitat de Sant Francesc Xavier, patró de les missions, aquesta pregària serà la primera d'un camí de preparació de cara al mes missioner extraordinari convocat pel Papa Francesc, que se celebrarà l'octubre de l'any vinent. Avui dilluns, dia 3 de desembre, a 6:45, al lloc al monestir de Sant Josep i Santa Anna, germanes carmelites de Sacles, a Tarragona, organitza la delegació de missions de l'arcabisbat de Tarragona. Al monestir de Sant Josep i Santa Anna, germanes carmelites descalces, carrer del Carme, número 2, de Tarragona.
Jonàs, seminari a càrrec de Jordi Cornudella.
Avui dilluns, dia 3, a 6:45, fins dilluns 17 de desembre, a les 8 del vespre. Al lloc, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona organitza l'Institut d'Humanitats de Barcelona. El preu són 35 euros i aquest esdeveniment requereix inscripció prèvia. Recordeu, al carrer Montalegre, número 5, de Barcelona.
També us volem parlar de la taula rodona sobre la llei Mordassa.
Avui dilluns, dia 3 de desembre, a les 7 de la tarda, al lloc el Cristianisme i Justícia, a Barcelona. Organitza Cristianisme i Justícia i és al carrer Roger de Llúria, número 13, de Barcelona.
I avui el comentari del Mirador de l'actualitat us preguntem...
Sí, quina impressió tens després de les eleccions a Andalusia? Hi ha tres opcions de resposta. La primera opció és si ha reflectit la sacsejada política general i el final del bipartidisme. La segona opció de resposta és seria bo que el PSOE, la llista més votada, pugui formar govern. I la tercera opció de resposta és el PSOE perdrà el poder perquè Andalusia ha comptat poc.
Anem cap a xarxes, moment de preguntar-nos quines són les tendències en aquest moment a través d'internet.
Doncs com no podria ser d'una altra manera, eleccions a Andalusia d'ahir, celebrades ahir, amb aquest hipotètic i possible i més que probable canvi de govern a Andalusia, i també fan referència al Dia Internacional de la Discapacitat.
Recordem que és el Dia Internacional de la Discapacitat, dia per recordar i reclamar els drets dels discapacitats que encara falta recorregut per seguir. Ara hem pogut seguir les eleccions andaluses, a més, a través de Twitter, eh?
Sí, Vox ha publicat Vox triunfa en Andalucía, ha piulat, perdó, al Twitter, Vox triunfa en Andalucía, 12 escaños y el fin del régimen socialista. La Viva España hace historia y demuestra que el cambio es posible. La reconquista comienza en tierras andaluzas y se extenderá en el resto de España. Això és el que piula Vox.
La reconquista, eh?
Sí, Déu-n'hi-do. Albert Rivera, de Ciudadanos, diu, nos dijeron que era imposible ganar a los separatistas en Cataluña, liderar el cambio en Andalucía y vencer al bipartidismo en España. Pues ya hemos conseguido las dos primeras cosas y os prometo que pronto gobernaremos España. També el PSOE publica, es la primera fuerza en 7 de las 8 provincias. Se ha registrado una baja participación en nuestro electorado y debemos hacer una reflexión. El PSOE en Andalucía desde hoy trabaja ya para recuperar la confianza que no nos han revalidado. Y també... pel que fa al PP d'Andalusia, perdó, Juanma Moreno ha piulat, esta noche han acabado 40 años de hegemonía socialista. Andalucía ha escrito una nueva página en la historia. Se ha hecho realidad el sueño de cientos de miles de andaluces, ha llegado el cambio. Y también Joan, adelante Andalucía, ha piulat, vamos a hacer que los votantes de adelante Andalucía se sientan orgullosos. Vamos a demostrarles que su voto es útil porque desde el primer día vamos a trabajar sin descanso para frenar a la extrema derecha, acabar con la corrupción, los recortes y la precariedad.
Doncs déu-n'hi-do, déu-n'hi-do els tuits. Anem amb bona música, per cert, parlant de Vox. Pedro Guerra ho cantava molt bé. Contamíname.
Quitas de tus abuelos, dame los ritmos de las arpucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven, pero sí con los labios que anuncian besos con. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi dama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi dama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Se descubrieron del río verde y de los boleros. Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros, la danza inquieta del hechicero. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven, sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11, Fórmula Lesant, amb Edu Mutante i Albert Lesant, aquí, a Ràdio Estel.
Fes els teus peregrinatges amb el Club Més Amics. Del 28 de gener al 3 de febrer, vine amb nosaltres a Terra Santa. Visitarem la muntanya de les Benaurances, Cafarnaum, el Mont Tabor, el Mar Mort, Betlem, la Basílica de la Nativitat, la muntanya de les Oliveres, el Cenacle, el Sant Sepulcre i molt més. Del 28 de gener al 3 de febrer, peregrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Més de
de 30 anys d'experiència en previsió social, prejubilacions, valoració d'empreses, peritatges judicials, assessorament financer, a Fidias Actuarios estem al teu costat per oferir-te el millor anàlisi i el millor consell. Confia en nosaltres. Fidias Actuarios. Actuaris, economistes i advocats al teu costat. 93 244 89 80. Més informació a actuariosbarcelona.com.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
37 minuts que passen de les 8, ara mateix, un cap de setmana en el que també era notícia i s'ha anunciat una vaga de fam de Jordi Sánchez i Jordi Turull des de la presó de Lledoners, pel que consideren una justícia polititzada. Un cop d'efecte que ha recordat aquell de fa tants anys que ja va fer Lluís Maria Xirinacs. Avui, per tant, en volem parlar de tot plegat amb Lluís Busquets, amic i biògraf de Lluís Maria Xirinacs. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
Quan estem parlant d'una vaga de fam per aconseguir alguna cosa, normalment té rèdit, això?
Sí, normalment té dos tipus de rèdit. Un és un objectiu en què es proposa, perquè hi ha vagues de fam, que es proposen un objectiu, per exemple, la vaga de fam de la primera, la inicial, la que era un entrenament de Xirinacs el 69, ja havien dit que serien només 8 dies i era un objectiu era aconseguir la separació dels que hagi estat. Hi ha unes altres vagues de fam que no es tracta tant d'aconseguir l'objectiu, sinó de tocar el cor a tots aquells amics de l'entorn, a totes aquelles persones amb el cor una mica obert, i aleshores aquestes altres vagues de fam són les que també va fer en Lluís Maria, la primera de totes, el Nadal del 1970, quan va fer els 21 dies de vaga de fam per Catalunya, que és un llibre perfectament editat i conegut, que va tocar el cor, doncs, de molta gent i de la qual va sortir l'Assemblea de Catalunya. Al cap d'un any de l'Assemblea de Catalunya, celebrant-ho, Lluís Maria Xirinacs va ser també agafat en l'aplec de celebració de l'aniversari de l'Assemblea de Catalunya de Ripoll, i aquí el va portar una tercera vaga de fam molt forta, molt dura, perquè va ser de fam i set. D'aquestes no se n'havien fet mai, i va acabar a l'hospital, i gràcies al bisbe Buixarrais de la presó... Bé, el van detenir a la presó de Zamora, va fer aquesta vaga a la presó de capellans de Zamora, una presó de capellans que ja està ben dit tot amb el règim franquista d'aquell moment, i va sortir gràcies al bisbe Buixarrais.
Quan em parlava de senyor Busquets d'aquella primera vaga de fam que va fer Xirinacs, ara que s'està recordant tota la història de Xirinacs a través d'aquest anunci de vaga de fam dels presos polítics, quan em deia la primera vaga de fam la va fer per Catalunya. Ben bé, per quins motius va fer aquella vaga de fam?
Bé, aquella vaga de fam en aquell moment, estem parlant de la del 70-71, perquè després hi ha una altra molt més forta, que suposo que és la que ells celebren perquè va començar l'1 de desembre del 73, però la que vostè em demana, a la 21 dies de vaga de fam de Catalunya, ell va fer un manifest a partir del manifest que havia fet l'Assemblea de Montserrat en el cas del procés de Burgos contra membres de l'ETA perquè hi havia pena de mort. Aleshores, el manifest dels intel·lectuals de Montserrat acabava dient tots aquells que es vulguin unir que facin aquella acció que creguin convenient. Aleshores, el Xirinacs va creure convenient que la seva acció seria aquesta vaga de fam i que, d'alguna manera, ell va anunciar amb un manifest en la qual, quasi bé res, demanava vull eleccions lliures als països catalans. Això, l'any 70, no tinc res, no?
I si parlem de la segona, per què la va fer, aquella tan forta, eh?
Ah, la forta seria la quarta, que van ser 42 dies de vaga de fam. La Model de Barcelona va començar la Model quan ell, amb ell el van... bé, d'aquesta primera que va demanar eleccions lliures als Països Catalans, en va sortir processat i condemnat. Condemnat a uns anys de presó, que va passar primer a la Model i després a quedar banxer a Madrid. I aleshores, en aquell moment, acabava de caure la permanent de l'Assemblea de Catalunya, que els diaris la gent ho recordarà perquè posava caiguda del 113 a Santa Maria Mitjancera, que s'havien reunit en aquella església aquell matí i la policia ho va saber, i aleshores els va agafar. Aleshores el Xirinacs va dir no deixaré la vaga de fam fins que tots 113 siguin fora de la presó. I aleshores aquí va ser molt dur, perquè van ser 42 dies a Carabanchel, o va arribar a anar a veure, va començar el dia 1 de desembre del 73, l'11 de febrer del 74, el cardenal Vicente Enrique Tarancón el van a veure, i l'endemà el van enganyar, li van dir que hi eren tots fora, la veritat és que faltaven encara dues o tres persones per sortir de la presó, però l'havia dit que hi eren tots fora i que havia aconseguit l'objectiu, aleshores ho va deixar.
Com sap, aquestes vagues de fam, els darrers dies, de fet, les darreres hores, i suposo que s'anirà fent també, igual que va començar Xirinacs l'1 de desembre, ha començat els presos polítics també l'1 de desembre, i per tant s'estan comparant aquests fets. Creu que és comparable una vaga de fam amb l'altra?
Sí, no només és comparable, sinó que algunes d'aquestes persones que en Jordi Sánchez, per exemple, va ser deixeble quan era la crida de les accions de les lluites no violentes al Xirinacs. I aleshores saben molt bé que una vaga de fam està molt protocolitzada i és una veritable lluita de desobediència civil. En la seva vaga de fam, el Xirinacs era per aconseguir unes coses i en aquest moment se'n fan unes altres, no? Perquè el Tribunal Constitucional no admeti uns recursos i els tingui al calaix. Els recursos del Jordi Sánchez són del novembre de l'any passat, i la llei de judiciament criminal diu que només o bé no els accepta o bé s'han de resoldre en 30 dies. No sé, del novembre del 2017 ara em sembla que han passat uns quants més de 30 dies.
Seguint a vostè com a biògraf i amic de Xirinacs, vostè va poder seguir tot el procés de Lluís Maria Xirinacs quan va fer aquella vaga de fam. Seguint aquell recorregut, què creu que se'n pot extreure ara mateix de la vaga de fam que s'inicia?
Bé, doncs, se'n pot extreure dues coses, com he dit abans. Una és un objectiu, i de fet ja s'ha anunciat que el Tribunal Constitucional començarà a mirar els recursos, i l'altre és sumoure els cors de tanta gent que ahir també es va manifestar, perquè una vaga de fam en el fons també va dirigida a totes aquelles persones que tenen una certa sensibilitat i s'adonen que hi ha unes persones que lluiten per una determinada cosa. Aleshores és eixamplar la taca d'oli, que se'n diu, no?
Doncs, senyor Lluís Busquets, amic i biògraf de Lluís Maria Xirinacs, ha sigut un plaer parlar amb vostè i segur que en seguim parlant degut a aquesta vaga de fam que han iniciat els presos polítics, com deia, aquest 1 de desembre, recordant la figura de Lluís Maria Xirinacs. Fins la propera, una abraçada.
Fins la propera, si ve.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs vinga, quan arribem a 9:15 del matí, obrim plana de promocions, Aran.
Sí, perquè una altra temporada més Ràdio Estel regala cistelles de Capravo amb selecció de productes Selectia, Belle i Sània. Et fem una pregunta que has de respondre a radioestel.cat. I és, durant aquesta setmana passada us preguntàvem quin dolç típic de Nadal ens ensenyen a cuinar al taller Chef Capravo. I la resposta correcta era torrons. Felicitem en Salvador Torreño de Cornellà, que ha encertat. Ara bé, si voleu continuar participant, teniu una nova pregunta per aquesta setmana, i és: com es diu la campanya de Capravo que t'ofereix el segon producte amb un 50% de descompte? Recorda que entrant a la web de Capravo, www.capravo.com, trobaràs moltes pistes. Recorda també que a www.radioestel.cat i omplint el formulari a l'apartat promocions, una cistella Capravo pot ser teva.
I a més promocions al nostre web.
Sí, perquè hi ha una et portem a gaudir el millor jazz, i és que Radio Estel et convida a delectar-te amb el millor jazz de la nova jazz cava de Terrassa. a partir del fins al divendres 7 de desembre, aquest jazz a Terrassa.
I totes aquestes promocions, com sempre, acompanyades de les habituals, per exemple, pots anar al cinema Esplau, a Cornellà, al Prat, a gaudir d'aquesta magnífica sala de cinema. Tot plegat gràcies a Radio Estel, www.radioestel.cat, i podràs participar de totes aquestes promocions. Recordeu, si sou socis del Club Més Amics, teniu avantatges a l'hora de guanyar aquestes promocions. Anem a publicitat i de seguida tornem amb el Logi Broto aquí, a primera hora.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Radio Estel. Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
La Generalitat, al teu costat. Si com a dona vols saber quins recursos tens al teu abast, les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones t'ofereixen l'atenció que necessites. Et podem orientar i assessorar sobre qüestions per dones i infants, temes laborals, de salut, separacions i custòdia dels fills o situacions de violència masclista. Comptem amb un servei gratuït d'atenció psicològica i jurídica. Entra a gencat.cat/atenció a les dones. 012. La Generalitat, al teu costat.
El cap d'any, millor entre amics. I encara millor, amb el Club Més Amics. Celebra-ho amb nosaltres a l'Hotel Avenida Palace i comença el 2019 com cal. Campanades, música, ressopor i barra lliure fins a les 3 de la matinada, el cap d'any del Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. I també a clubmes.cat.
Casa meva és plena de records, de quan explorava cada racó i estudiava nits senceres, quan cada benvinguda era una festa, records de Nadal en família, records d'anar sumant records. Tothom mereix una llar. Aquest Nadal col·labora amb Càritas. Entra a festadecaritas.cat. Sigues part de la solució contra la pobresa.
Ràdio Estel.
Deu minuts i mig i arribarem a les 9 del matí. Seguim amb bona música a primera hora de Ràdio Estel. I és que aquest any, enguany, la Marató del 2018 és dedicada, doncs, a la malaltia del càncer. Per això han fet cançons com aquestes. Per cert, un disc que val molt i molt la pena, que va sortir aquest diumenge amb tota la premsa, però que podeu seguir comprant a través i al llarg de tot aquest temps, amb cançons versionades al català, com aquest gran Color d'Esperança.
Sé que hi ha en els teus ulls tan sols al mirar, que estàs cansat de rodar i rodar i caminar, fent voltes sempre al mateix lloc.
Sé que les finestres es poden obrir, canviar aquest aire de pell.
Impossible, impossible.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Vist per sentència. Amb Eulogi Broto.
Doncs sí, com cada dilluns ja tenim aquí el professor de l'ISCREP i el jurista Eulogi Broto. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui hem de parlar, primer de tot, d'aquest terratrèmol, com diu el periòdico, eh? Terratrèmol Vox.
Bé, és una trista notícia pel país en general. Vull dir, ja no parlo d'aquí, sinó de tot Espanya. I probablement evidencia el que durant molts anys ha estat tapat amb una aparença de normalitat i diluït en altres partits polítics, però bueno, que ve a tancar la realitat d'una transició que no es va fer mai d'una forma correcta, no? Llavors, en els moments de missatge més radical surten els enfrontaments més antics i Vox no deixa d'haver reconduït tota aquesta massa de gent cap a unes idees molt preocupants. No parlo ja només del tema català, que malgrat que la campanya d'Andalusia ha semblat que estaven escollint el president de la Generalitat, sinó a nivell d'igualtat, igualtat d'oportunitats, drets fonamentals i llibertat ideològica i de premsa, no? Ja veurem de quina manera aquests 12 diputats, em sembla que ha quedat al final, serveixen per instituir un govern o un altre, no? Però és una trista notícia amb tot el respecte als votants d'aquesta formació política.
Una tònica que sembla que s'està imposant a la resta d'Europa ja, des de ja fa temps.
Sí, òbviament la crisi econòmica fa que el missatge es simplifiqui, que els partits optin per ideologies populistes i això, de tots els colors, cap a l'extrema esquerra, cap a l'extrema dreta, que és el fàcil, no? Prometre resultats fàcils als votants i atribuir la culpa de tot als altres, no? Pues, depèn dels països, la culpa és dels immigrants, depèn dels països, la culpa és dels... etcètera, etcètera, etcètera. Identificar un grup com a causant dels problemes, i això històricament doncs ha passat des de fa milers d'anys, no? La culpa era doncs dels jueus, la culpa era doncs dels immigrants, la culpa és dels mexicans que ens venen a treure el treball a Texas, vull dir, la culpa és dels... A cada lloc hi ha culpa dels islamistes a França, etc. Vull dir, i és molt fàcil, quan la gent està desesperada econòmicament, estirant el missatge simplista. Aquí el problema és una mica més complicat, perquè s'accedeix també una idea pàtria que, amb perdó i respecte també a tothom, està bastant de moda. Vull dir, estem l'any 2018. Clar, els hereus d'aquella transició no feta encara viuen i voten, però crec que els valors d'una Europa unida haurien d'anar endavant i les fronteres tradicionals s'haurien d'esvair dintre d'un federalisme europeu absolut, no? Aquest és el meu posicionament ideològic, però veure que la gent encara s'enfada perquè algú es moqui amb una bandera, que pot ser una falta de respecte o no, però estem en una època de respecte i llibertats, i llavors tothom té dret a pensar el que vulgui i s'ha de respectar el que la gent pensa, encara que es discrepis, no? Les ideologies que no toleren la llibertat de pensament dels altres i volen un pensament únic són perilloses.
Com a jurista, Eulogi, ara em traies el tema aquest de la bandera, però hi ha bastants més casos. Creus que la llei aquesta, la llei, el delicte d'oli del dia aquest que s'està imposant tant, diguem-ne, s'està estirant massa?
A veure, s'ha tret tot el dret de context. Vull dir, la llei ha quedat buida. La interpretació que fa cadascú de la llei és la que ells volen. Jo aquests dies veient a França les protestes contra Macron, ironitzava, inclús ho he dit a classe i ho diré ara, vull dir, ironitzava, algú se li acut que prohibiran les samarretes grogues a França quan li diuen la revolta de les armilles grogues, no? Vull dir, i no es planteja que a un país com França amb la seva llibertat, pues, que es prohibeixi ara un color, o tant pel carrer com per a la roba. Jo recordo un partit de futbol on ens van fer treure les samarretes, no?, a molta gent. Però i algú parla de terrorisme? Perquè hi ha hagut més violència en aquestes protestes allà amb un container que a tot Catalunya durant molts anys. És a dir, el problema és que els polítics estan utilitzant els juristes, i quan dic juristes dic els jutges, per la seva interpretació de la llei. I això és molt trist. Vull dir, el poder judicial és al final el que ha quedat més tocat amb tot aquest tema del procés de molt llarg, perquè els partits al final defensen el que defensen i els seus votants és el que esperen, de tots els colors. Però tots també esperem una justícia independent, i això s'ha quedat evidenciat a Espanya en els últims 5 anys que no existeix.
I és per això, ens queda res, minut i mig gairebé, però és per tot el que deies, que s'han encetat a Lledoners per part de Jordi Sánchez i Jordi Turull una vegada fam.
Bé, són temes molt delicats, són temes que també és una qüestió molt simbòlica i d'imatge internacional, però que s'ha de prendre des d'aquí, des del respecte a l'opció de cadascú. I si els que la vulguin fer la fan i els que no la vulguin fer tenen tot el respecte. Tampoc voldria jo que ara hi hagi qui comenci amb allò de mira, els covards que s'han emigrat, no? Els exiliats per no anar a la presó, doncs ara els que fan fam i els que no fan fam. Cadascú és una opció personal. Però, evidentment, en un estat democràtic la situació d'aquests presos és contrària a tots els principis de legalitat i de garanties jurídiques. Per tant, jo quan no em va estranyar gens quan vaig veure que la feien, no? I això a l'estranger doncs és una qüestió bastant consensuada. Avui el Punt porta a la seva portada el rector de la Universitat de Glasgow amb una entrevista on parla clarament de que Espanya no respectarà les resolucions del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg. Quan a nivell internacional tots els juristes estan dient que hi ha un problema a Espanya, per algú serà. Vull dir, no ha estat Alemanya, no ha estat Suïssa, no ha estat Escòcia, són tots els països, des de Bèlgica. Per tant, potser que ens mirem al melic i intentem fer una transició ben feta respectant els ideals de tots els pobles de la península Ibèrica.
Eulogi Broto, professor de l'ISCREP i jurista, moltíssimes gràcies. Com sempre, ens seguim parlant el dilluns que ve.
Seguim parlant el dilluns que ve.
Fins la propera. Nosaltres seguim a primera hora. De seguida arribaran Soler a les notícies i després a Think Tank. No s'ho perdin.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, us parla Aran Soler. Terratrèmol a la política andalusa i de retruc també a l'espanyola. El PSOE de Susana Díez va guanyar les eleccions, però amb 33 escons, 14 menys que en les passades eleccions. El partit de Susana Díez podria perdre la presidència de la Junta a favor d'un tripartit de dretes. I és que la notícia és que la dreta suma per governar Andalusia, gràcies en bona part a la forta irrupció de la formació ultradretana Vox, que obté 12 escons. Cimera també de les forces independentistes a Bèlgica, amb Carles Puigdemont. Les forces independentistes catalanes van fer una cimera a Bèlgica amb Carles Puigdemont ahir diumenge. No va transcendir el contingut de la trobada, però l'inici de la vaga de fam de Jordi Sánchez i Jordi Turull va ser un dels temes destacats sobre la taula d'aquesta reunió. També destacar que els 11 migrants rescatats per un pesquer a València són a Malta. Open Arms acusa l'executiu de Pedro Sánchez de prendre la decisió tard, malament i sense escrúpols. El pesquer valencià, Nuestra Madre Loreto, va estar bloquejat davant les costes de Líbia amb 11 immigrants a bord, que ja són a Malta. Finalment, el govern espanyol ha acabat fent gestions amb Malta perquè hi desembarquessin. També, pel que fa a l'Església, destacar que els pessebres al Cors de Barcelona descobreix un recorregut per alguns dels pessebres més populars de la ciutat. Al mes de desembre, moltes llars conserven la tradició d'instal·lar un pessebre a casa seva. Més enllà de l'àmbit domèstic, us proposem recórrer al centre de Barcelona amb l'objectiu de visitar els pessebres instal·lats en 4 punts emblemàtics: el claustre de la Catedral de Barcelona, la parròquia de la Mare de Déu de Betlem, el Museu Diocesà i el Museu Marès. Fins aquí les notícies. Tornarem a les 10 a partir amb el programa Fórmula Lesant, a partir de les 10 del matí, amb més notícies d'actualitat.
Ràdio Estel.
Cada dimarts a les 9 del matí parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Prosc, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Prosc al teu servei els dimarts a les 9 del matí a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda. A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing
up the road. No hace falta dejar a todos los hijos lo mismo cuando fallezcas. ¿Crees que debe dejar lo mismo a un hijo sano que a un hijo enfermo? El testamento te permite repartir como tú quieras. Aprovechalo.
Es un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Sota l'esguard del Montsec i del seu cel excepcional, Torrons i Mel Alemany elabora torró amb la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel als nostres torrons.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Amb Joan Trias, amb Joan Trias. I amb la Roser, bon dia.
Bon dia i bona hora a tothom.
I amb en Jordi, bon dia. I amb en Ferran.
Hola, bon dia.
I amb l'Àngela.
Bon dia.
Vinga, va, bon dia. Comencem el Think Tank.
Ja ha arribat a Ràdio Estel el Think Tank.
Avui és el dia de destrossar una mica sintonies, perquè quan ens diuen ja ha arribat aquí el Think Tank, bé, fa 5 minuts que són aquí i no vegin el debatge que hi ha sobre la taula. Roser, eleccions 11 andaluses, déu-n'hi-do com han començat i com ha trepitjat fort el partit de Vox, eh?
Pues sí, sí, era d'esperar, però no tan elevat, la veritat. No m'ho esperava
elevat, eh?
Tan elevat, exacte.
Jordi.
I el dels socialistes, trobo que... Jo m'ho esperava.
Sí?
Sí.
Aquesta davallada tan forta?
Sí. El simple fet de que crec que no han sabut portar les coses com es devia.
Jordi.
Mira, en primer lloc, jo crec que de Vox no n'hauríem de parlar, perquè representa un tant per cent molt petit dintre dels vots, i llavors els estem fent més propaganda de la que es mereixen. Això en primer lloc. I en segon lloc, han existit sempre perquè estaven dintre del PP, dintre de l'Aliança Popular, dintre del 23F, i tenen l'apoio total, doncs, als que manen, de veritat.
És una discussió molt interessant, aquesta, eh? Si els mitjans n'hem de parlar o no de l'ultradreta quan són notícies. Sigui com sigui, eleccions a Andalusia, Ferran.
Sí, jo ho veig una mica més cap enllà. Veja que sí, s'ha de parlar de tots. I veig el perill que hi ha de que amb un avançament de les eleccions es reprodueixi el que ha passat a Andalusia a la resta d'Espanya. A Catalunya, al centre de tot, i que desperta pues, tots aquests sentiments d'una part de la població que no sé pas què podrà passar de cara a nosaltres. Catalunya al mig, i si de veritat hi hagués aquest canvi de que, no sé què passarà a Andalusia, però que de veritat arribessin a un entente entre aquests tres partits, que això es reproduís a Espanya, com ens aniria?
Ara en parlarem, de tot plegat. Sou uns politòlegs de pro, que ho sapigueu. Àngela.
Jo, quan vaig sentir que posaven, em feia por.
Feia por, eh?
A mi sí, perquè dic, mare meva, si tota aquesta gent ve aquí a Catalunya, pobres de nosaltres, amb el que estan dient, que si posaven, posarien i anirien molts a la cloaca. Això ho va dir un del Vox, aquests.
El Santiago Abascal, eh?
Abascal,
sí. Jo quan vaig sentir que posaven, m'han dit, mare meva, si venen aquí, pobres de nosaltres.
Una campanya, com deien molts de vosaltres ara mateix, en la que s'ha parlat moltíssim de Catalunya, Andalusia, i molts ens preguntem per què encara.
Per què? Perquè van contra nosaltres, van contra Catalunya, i anaven allà a Andalusia a parlar de nosaltres, per què?
La pregunta, per tant, és, dona rèdit parlar de Catalunya a qualsevol part d'Espanya per treure vots?
Jo crec que sí.
Evident que sí. La mostra ha sigut això.
Exacte. Clar.
Sí, eh? El Jordi està aquí pensant...
Sortirà fum.
No, jo no ho sé. És evident que sí.
Sí,
és evident que sí.
Separatistes, ara, que deia el Rivera.
En el fons, és pilotes fora. És a dir, parlar de coses que jo el que crec que als andalusos els interessa és que els hi parlin dels seus problemes, de com ho faran allà i què és el que deixaran de fer.
Sí.
Jo crec que això és l'important. I després jo deia, avui a l'entrar, al saludar la senyora que hi ha a la porta, de dir-li, si vas pel carrer, veus que estem en un lloc on la gent va al bar, els bars estan plens esmorzant, vas pel carrer i hi ha bones cares. Llavors, l'únic que és problema és escoltar ràdios i llegir diaris, segons quines ràdios, naturalment, i segons quins diaris. Què volen? Que estiguem amb un plan de crisi, amb un plan de por? Por? Doncs mira, jo no em dono la gana de tindre por. Tinc ganes de riure i m'agradaria contar un acudit. Però ara, en aquest moment, no se m'ocorre. Estem en moments molt serios, però, a pesar de tot, parlar de Catalunya dona rèdit, sobretot per pilotes fora.
Jordi, ara mateix no, perquè no et ve el cap, eh? Però pensa't un per quan estem arribant a 2:15 de 10 i acabarem amb un acudit avui. Això et passa per parlar. Parléssim.
Les agafes al vol, eh, Joan?
Home, jo aquestes propostes m'agraden. Escolteu, a casa nostra, mentrestant, vaga de fam.
Ai, sí.
Sí, eh?
Sí, però és l'única manera de que potser es mogui una mica el Tribunal Constitucional.
Sí, però és el que diuen. Serà el principi.
Que els tenen. Sí, bueno.
Després deixaran de parlar.
Jo penso... És molt trist, eh? I em dol moltíssim, sí, i els apoyo, i ojalà s'acabi aviat. Però ha sigut l'única manera que sembla ser que el Tribunal Constitucional va obrir un calaix on ho té tot allà guardat. Perquè no anem a Estrasburg. I això és molt trist, que la justícia funcioni d'aquesta manera. Almenys jo ho veig d'així.
És que la justícia tindria de funcionar per tots igual.
Sí, bueno, ja s'ha vist, això.
No per d'Espanya d'una manera i per als catalans d'una altra.
No, i ja no tan sols això.
Jo m'ho miro des de la vessant familiar dels...
Bueno, això aquesta no és una altra.
Perquè ho dic per experiència pròpia. Jo vaig participar en una vaga de fam a l'empresa on treballava. I quan em van acomiadar de casa, que me n'anava a incorporar la vaga de fam, amb una bossa amb quatre coses, els meus fills plorant, la meva dona en allò... I això m'ho penso, jo ho vaig viure, i jo m'hi vaig incorporar, i per sort, els pocs dies es va desconvocar, i només pensant el quadre que havia deixat a casa, se'm feia un nus d'allò. I ara m'ho imagino doncs, amb aquestes persones, després d'un any tancades,
sí.
Que deia la família, diuen que estan tancats, però... s'han cuidats, per dir-ho d'una manera. Okay, arribar a aquesta situació, jo per mi se'm fa un nus a la...
Ferran, ara em deies, jo vaig viure una vegada fam, que va durar, per sort, pocs dies, però com es viu, com s'encara una vegada fam?
Mentalitzar-te del propòsit. I dius, mira, això ha de servir per alguna cosa. Els que hi érem, doncs, se'ns donaven forces uns als altres. Teníem la sort, que ells no tindran, de que de dia ens venien els companys, els venien a donar-nos recolzament, perquè érem una església, estàvem a la sacristia, només podíem estar-hi 8, i els altres, doncs, a dia venien allà, sí, allò, una ampolla d'aigua, allò, i veies aquell recolzat, no? Que això, doncs, no ho tindran, aquest... Sí,
al contrari, que estan fent encara la feina que feien abans de la vaga.
I a sobre les fan netejar les safates del menjar. Bueno. Aquesta és una altra, eh? Perquè les podrien tindre a dintre de la cel·la i no...
O la infermeria, vull dir. Sí, d'acord que tot just has començat, però, francament...
Es posa malament, eh?
Molt. És molt dur per ell.
Jo em poso amb el cas... Jo he viscut algo similar, no de vaga de fam, eh? Em poso amb el cas familiar que tu has dit, sí, Ferran. Sí. Jo, amb 12 anys, el meu pare, em sembla que ho he explicat alguna altra vegada, estava en busca i captura perquè s'havia escapat d'un camp de concentració, equits. Llavors, clar, jo en 12 anys desconeixia moltes coses familiars i allà ens vam enterar el meu germà i jo de lo que havia passat. I em poso en el lloc dels familiars i sobretot dels fills, que tu veus el teu pare, una persona... honesta, honrada, treballadora i tal, i de cop i volta se te l'emporten, d'acord que t'expliquin, però no entens res. I sobretot les criatures petites.
El que et deia.
Petites. Aquestes sí que dol. Perquè els que són una mica més grans, doncs, bueno, encara poden arribar a entendre alguna cosa. Però jo em poso molt a la pell de tota aquesta gent jove. Molt.
Jordi.
Jo estic molt d'acord amb tot el que heu dit i d'acord. Pensava en una altra cosa. Pensava en com és el meu poble, com és Catalunya, i aquesta actitud pacifista. És a dir, seguim un camí que nosaltres volem obtindre el que ens han proposat, però d'una forma pacífica. I llavors tenim exemples com el de Gandhi, exemple de gent que han arribat a aconseguir gran coses sense la violència. Sense... I llavors... Són molt responsables, aquesta gent. Són molt valents. Realment, què és el que és més important per una persona mateixa? La vida. Doncs sóc capaç de donar la meva vida, a poc, per obtindre un objectiu. Llavors, a mi m'omple molt de satisfacció d'haver nascut, perquè jo no he triat i tinc la sort de néixer aquí, doncs de tindre gent que van davant nostra que tinguin aquesta actitud d'entrega hasta la mort, si és necessari, anant amb una vaga de fam. Si no reacciona l'Estat, que s'ho faci mirar.
Sí. Però el greu, també, és que hi ha aquesta desunió dels mateixos partits.
Bueno, però s'han d'unir, ara.
Però és que ara mateix, amb aquesta cosa tan greu com una vaga, també hi ha unes diferències de que si fer-ho o no fer-ho, perquè ho fan. Però...
El partidisme que el deixin de banda, que aquí... Però jo crec que el que no se'ns perdona al resto d'Espanya, no dic tothom, evidentment, el que no es perdona és el que tu has dit, Jordi. Aquest pacifisme que adoptem les coses i les fem, no ho entenen. Tot el que no sigui violència...
Això les fa ràbia.
Exacte.
Això les fa ràbia.
I això és el que no ens perdonen. A veure, amb aquestes actituds es pot anar i es pot arribar a molts llocs. Amb violència, no.
Ara, Déu, la unió dels partits en un moment com aquest, en això crec que no hi ha gaire discussió sobre la taula. Sí. En el que potser podria haver-hi és què ha de fer ara la societat catalana.
No tirar la tovallola,
Com ha de reaccionar davant de tot això?
No tirar la tovallola, al contrari.
Jo penso que no ha de tindre por. És dir, nosaltres, en realitat, una de les coses que ens faran guanyar els nostres objectius és que sapiguem on hem d'anar i que hi anem sense por. Realment, ells utilitzen el sistema del divide i venceràs i de l'espantar-te i de terroritzar-te. Aquestes són les seves armes i les empleen a tot i ple. Nosaltres fins ara hem actuat sempre en pacífics, tinguent les idees molt clares i tenim líders que jo diria que són valents, des del meu punt de vista. Llavors, d'acord, que sí que tenim diferències, és la gran riquesa nostra, nosaltres acceptem la diferència. Nosaltres acceptem la diferència. No, si anem tots al pas, si anem tots votant iguals, vol dir que estem en una dictadura. Ara, què va passar per l'Estatut? En l'Estatut, a última hora, es van posar d'acord tots els partits. És a dir, en els moments fonamentals, jo crec que el nostre poble reacciona. Sembla una arenga, no sé si és el que és o el que voldria que fos, però fins ara m'han donat la demostració de que ens hem unit quan ha fet falta i som diferents perquè som, doncs, gent demòcrata que som capaços d'acceptar el que pensa l'altre.
I molt solidaris.
En Ferran ara remugava una mica. Sí.
O sigui, si després que portem més d'un any amb aquestes persones a la presó i, com deies tu, la vida sembla que tot va igual de bé, dius, no ho sé pas si la societat respon com ha de respondre o què s'hauria de fer. Jo això ho vaig comentar-ho ja l'any passat, pels Reis, vaig a veure amb els nets allò, la cavalcada al centre de Barcelona, i li vaig comentar amb el meu gendre, dic, tu, tanta gent aquí, perquè és que era una millor de gent, sembla que no passi res.
Sí.
Dius, quantes gent veus amb els llaços grocs?
Sí, bueno, però quan ens hem tingut de sortir al carrer i manifestar, hem sortit,
Hem sortit.
És que, a veure, és el que deia el Jordi al principi.
Anem aquell dia a la manifestació.
Perdó, és el que deia el Jordi, cosa que a fora de Catalunya es ven, de que aquí no podem sortir al carrer perquè ens matem. Al contrari, la vida segueix.
Sí. Però, bueno, vull dir fins a quin punt la vida segueix.
Sí, bueno. Quan hi hem de ser-hi, som.
Amb coses molt puntuals i, com diu algú, folklòriques.
Bueno, això segons com es miri, no estic d'acord amb això.
Molt bé, ens portem molt bé, però vinga, acabem, au, cap a casa i demà seguir la vida. I els altres allà tancats.
Bueno, però és que això d'estar tancats no hi podem fer-hi res.
És que la vida continua, no podem fer res.
Sí, però no sé...
Ojalà tinguéssim la vareta màgica.
O en uns altres anys... hi hauria hagut una revolució veritable pel carrer.
Pues això és el que voldrien, pues això és el que voldrien ells.
És el que no podem consentir que passi.
Això és el que voldrien.
Exacte. Claro.
Jo penso que no hi ha aquesta revolució precisament perquè potser hi ha una economia doncs, que no estava en els anys 36, hi ha una economia que fa que més o menys la màquina va rodant.
Sí, la tenim molt restringida.
Perquè jo penso que som gent de seny. Tant hi ha rauxa, d'acord?
Evidentment.
Hi ha rauxa, però som gent de seny i, doncs, a veure, des de fora es pensen que aquí estem en una situació completament diferent. Vas pel carrer i jo diria que sents el 90% que parlen castellà. I jo me'ls miro estimant-los. Jo me'ls miro estimant-los. I encara una altra cosa. Jo, quan una persona em parla en castellà, jo... automàticament, perquè sóc bilingüe, li contesto en castellà. Per tant, no imposo res. Jo dialogo, estimo i... A veure, potser m'he aixecat idealista, però em sento satisfet d'estar on estic i del comportament dels Jordis, o del Jordi, del Jordi Turull i del Jordi...
Sánchez.
Amb aquesta vaga. Jo, en estat, fixeu-vos-hi que són gent que no fan les coses, perquè si van abans a assessorar-se amb el doctor Pedrós...
S'han de fer les coses.
Fixeu-vos-hi que no es porten per la ratxa. Tenen un plan, tenen un projecte, estan actuant. Vosaltres creieu que es parlava tant del nostre problema a Europa i en la resta del món com es parla ara? No. Estem fent alguna cosa que no és que no fem res, fem alguna cosa. I després, mentrestant, anem treballant, que és la forma de fer bullir l'olla. Sí, sí.
I cada setmana hi ha manifestacions,
a favor. Sí, tant, i es fan sopars grocs.
A Gràcia, a la plaça La Vila, cada dilluns.
Clar.
A la plaça La Vila, cada dilluns. Hi ha concentracions.
Joan, no et deixem parlar.
No, m'agrada molt.
Hem agafat la directa.
M'agrada moltíssim, de veritat, que us expresseu com vulgueu, que per això és aquesta taula.
Oi, per això estem a la democràcia.
Àngela,
puc fer un parèntesis?
Sí.
Una cosa. En Jordi Sánchez,
sí.
L'altre dia vaig descobrir que havia escrit un llibre conjuntament amb una altra persona, que no recordo el nom, que es diu Think Tank.
Mira que bé.
Ai, que bé.
Ah, sí? Tinc a indagar.
Mira
però
que bé.
Però m'ha fet molta gràcia.
Veus, o sigui, és que les coses estan buscades.
Veus, Joan.
Com han d'estar buscades. Posava sobre la taula un tema molt important, en Jordi, i és si es ven una idea de Catalunya a Espanya diferent de la que és. Oh, Àngela, tu vas venir de Burgos.
Jo tinc família burros que són peperos, socialistes i de tot.
Això és una altra cosa.
Però jo sóc...
Això és una altra cosa. Però deixa'm parlar de tu un moment. Tu quan vas venir de Burgos, quina Catalunya et trobes?
Ui, bueno, no té res que veure amb la d'ara.
Quina diferència hi ha?
Mira, jo quan vaig vindre aquí a Barcelona, allà els catalans no les podríem veure. Jo tenia cunyats que no les podien veure. I jo vaig pensar, no sé per què. Clar, tenia... Però això ha sigut de tota la vida, no és d'ara.
Sí, senyor.
Ha sigut de tota la vida. És que no les podien veure.
Un rebuig.
Clar, i jo vinc a casa amb un català, que era la mar de maco, i la van acceptar la mar de bé, tots els burgalesos. Però, bueno, continuaven igual amb Catalunya. I ara tinc nebots que són... De dreta.
Continuen igual.
Sí.
Això és una cosa que no ha canviat, el rebuig vers el...
No.
El català.
No.
Jo tinc la cosa... Per part de la meva tercera mare, que era del Pirineu Aragonès, pues, i conec molt aquella zona, i anava. Jo, 35 anys fent de taxista, anava amb el taxi allà.
I què?
Fa molts anys enrere, era comentaris simpàtics. Veies per allà, ah, mira, un taxi per
català,
aquí, allà, sí. Bé, va, i tot, però simpàtic.
Català, sí.
Oiga, i si llevo hasta el Paseo de Gràcia en cuanto me va a costar, 15 dies, així, eh? Però ja de fa 5 o 6 anys, que l'última vegada ja no vaig tornar amb el taxi. Uh-huh. I jo no vaig, perquè llavors es eren comentaris...
Des de que van començar les mobilitzacions...
Des de que van començar la cosa, que los catalans patatín, patatant, tot de coses que dius, no, que els que em coneixien... D'allà del mateix poble no tenia problema, perquè sabia coses, oi, no, els comentaris, parlaves de política i que la manifestació d'ahir, perquè millor era l'endemà de l'11 de setembre, que m'agradava anar al setembre. Ah, doncs pues mira, això, l'altre, bé, però quan et movies per allà i dintre d'altres, doncs pues, comentaris ja més...
Mira aquest català aquí. Sí, sí.
Inclús arribar a rebregar-te el retrovisor i...
Això ja és mala fe.
Això és una mica la sempre, la discussió de l'ou o la gallina, que va ser primer. Si hi ha certa animadversió cap a lo català, o cap als catalans, o cap a Catalunya, si més no, perquè es pensa així o perquè hi han mitjans que els interessa que es pensi així?
Pues és que hi ha mitjans que les interessa que es pensi així.
Sí.
És que lo fan veure los polítics. Igual que amb el Barça i el Madrid. Qui són? Los poderosos, que fan que tingui tirria los uns a los altres. Passa lo mateix en la política.
A mi el que em fa molta gràcia...
Estava pensant jo contra el Madrid sempre, eh? Digue'm.
No, que a mi em fa molta gràcia que hi ha un dirigent polític, no fa falta dir nom, que ahir mateix ho deia, soy català i soy andaluz. Ho trobo molt bé. Però si és català, no venguis coses que no són. Perquè ell té família aquí. A més, amb la seva companya actual, és de la zona de on vic jo. Vull dir que conec una mica el tema. Pues, quan va pel carrer, per la Rambla de l'Hospitalet, no se'l mengen, a pesar de que, clar, evidentment els hi han pintat la Seu i tal, però també han pintat la Seu d'Esquerra i de tots els altres. Llavors, clar, a mi això me posa frenètica.
Un altre dia, el proper, de fet, parlarem d'això a les seus polítiques, que em volia parlar, però, com sempre, queda un minut i mig.
No, i no podem estirar el xiclet.
Passa així de ràpid, no em deixa. No em
mira,
deixa.
Joan...
Tal com deies, aquest que...
Sí.
La seva, diguem, corral originària, o com es digui, la seva parella era de Convergència, és?
Bueno, perdona, i de la senyor, i la senyora Raimades, el seu marit,
aquest em vinc a referir.
Ah. Vull dir que, i a més viuen aquí, que saben el tema.
Va, escolteu, bueno. Que ha arribat el moment màgic. Jordi.
L'acudit.
El tenim o no?
No us vull contar un acudit, perquè és que no se m'acudeix un adequat, però sí que us contaré una història.
Vinga, va, tens un minut, eh?
Una història que vaig anar a Sevilla quan tenia 14 anys, arribo a la catedral, i un escalonet d'aquells petits em dice, ¿de dónde son ustedes? I llavors digo, de Barcelona. Ah, catalanes. Sí, catalanes. De los que se coméis la palabra. Em vaig quedar parat. Dice, nos conocemos las palabras. Dice, sí, ¿cómo le llaman a usted de vino? Vi. ¿Ya se ha comido o no?
¿Cómo es muy bo, muy bo.
¿Cómo dicen ustedes pan? Pa. ¿Se ha comido la N?
Está nominado.
Escolta'm, doncs marxem així. Marxem així de contents, que també ens agrada. Roser, Jordi, Ferran, Àngela, com sempre, un plaer.
Igualment.
Adeu. El proper dilluns.
Adeu. Dilluns que ve.
Més tinc tanga, això sí, menjant-nos paraules. Adéu-siau.